Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Important xifra de morts. Bona tarda, amics oients. La que s'ha produït a Síria. Més d'un centenar de morts, 42 d'ells nens, en el bombardeig de la coalició internacional que s'ha produït en les últimes hores. Avions de la coalició liderada pels Estats Units han atacat Deir al-Zor, una zona on viuen familiars dels jihadistes d'Estat Islàmic, segons ha informat l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Els bombardejos també han enderrocat un edifici de 4 plantes on, segons l'ONG, hi havia familiars d'aquests membres. Aquesta mateixa setmana, l'ONG siriana ha remarcat que el mes que va entre el 23 d'abril i el 23 de maig, és a dir, aquesta mateixa setmana, ha estat el mes mortífer, amb 225 civils morts. De moment, la coalició internacional s'ha limitat a confirmar la represa dels bombardejos contra l'Estat Islàmic aquesta nit passada, però encara no ha avaluat l'impacte de l'atac que s'ha conegut avui mateix. I un altre atac, en aquest cas a Egipte, ha provocat gairebé una trentena de coptes morts, 28 segons les últimes dades, i una vintena llarga de ferits. Ha estat un tiroteig contra els cristians coptes al sud d'Egipte. Un home armat sembla que ha atacat els dos autobusos i el petit camió on viatjaven al seu pas per la província de Mínia, concretament per Al-Adwa. El vehicle es dirigia al monestir de Sant Samuel, al sud del Caire. Aquestes víctimes es produeixen menys de 2 mesos després del doble crim, doble atemptat a Tanta i Alexandria el diumenge de Rams, que va provocar mig centenar de morts. I us expliquem també que en la primera cimera de Donald Trump, Theresa May, Emmanuel Macron i Paolo Gentiloni, al G7, a Sicília, Itàlia, els líders tracten qüestions delicades, com ara el mateix terrorisme, la crisi migratòria, la guerra a Síria, el creixement econòmic o qüestions relacionades amb el medi ambient. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, com sempre, amb bona música.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ivapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna.
Quan surti de l'oficina aniré a comprar, tot i que aquí no tinc cap bossa reutilitzable. Bé, si demano una bossa de plàstic no anirà gaire lluny, no?
Una bossa de plàstic pot recórrer molts quilòmetres i aparèixer a la platja on et banyes. S'ha establert la prohibició de lliurar gratuïtament bosses de plàstic a qualsevol establiment comercial de Catalunya. Les bosses es paguen, que no les pagui el medi ambient.
Generalitat de Catalunya.
Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu al web caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, estem amb tu. I, senyores i senyors, com tots els divendres, avui és el dia del cinema, del teatre i també del món literari. I això, naturalment, vol dir que és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Comencem. Bona tarda i benvingut, Miguel.
Hola, bona tarda, Toni. Moltes gràcies. Comencem aquest programa del 26 de maig. Aquí estem amb tu, Ràdio Estel, i el tema serà avui molt cinema. Molt cinema perquè hi ha moltes estrenes importants, però abans saludar a la Marga Font, la nostra productora meravellosa, el Mario Ramírez, el nostre tècnic, que sense ell no, això no podria sortir, i sobretot a la nostra Gabriela Rubio, la nostra col·laboradora jove i nova. Gràcies, Gabriela, per estar amb nosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda, i gràcies, evidentment, als companys que estan més enllà del micròfon. Recordem que s'està celebrant aquest diumenge, demà passat, acaba ja el Festival de Cannes, i que una de les polèmiques que s'ha creat al Festival de Cannes, m'agradaria saber la teva opinió, és el que s'ha creat aquesta polèmica, de veure si el festival no s'obriria a partir de l'any que ve a les pel·lícules que no estiguessin produïdes per ser exhibides en cinemes. Sembla ser que això ha estat una, diguem, una proposta o una, un moviment que han fet els exhibidors de cinema de francesos, que em sembla molt bé. Jo, en aquest sentit, penso que el cinema s'ha de veure en el cinema. Mm-hmm. I, a més, el Festival de Cannes es diu Festival Internacional de Cine de Cannes. Per tant, parla de cine, no parla de pel·lícules, que és el que fan algunes plataformes, no direm els noms, que estan produint pel·lícules per passar tan sols amb les seves plataformes.
Clar, això és el que ha passat amb Netflix.
No direm noms, jo no vull dir noms.
Bueno, però bueno, tothom ho està...
Tothom ho està... Dir.
No, però tothom ho està
dient. Però jo penso que és un error. Penso que és un error, no sé si estàs d'acord, perquè limiten la seva distribució tan sols a una plataforma o a unes plataformes digitals.
Per seguir
quan
exclusius.
Els productors de cinema el que volen és els cinemes, els DVDs, les televisions, els canals temàtics, etcètera, etcètera. És a dir, el que volen és que justament una pel·lícula tingui tots els aspectes, tot el camp de distribució. Per tant, però bueno, aquesta és una polèmica que parlarem al llarg de tots els programes i que continuarem reflexionant sobre la mateixa. Però la notícia, diguem, lamentable, sempre és dolorós quan es mora algun personatge important del cinema, ha estat la desaparició del Roger Moore, el famós 007, el famós James Bond, que a més, curiosament, fins i tot que per molt... crítics, molts estudiosos del personatge i de la saga de Bond, no és potser el millor. No. Tothom diu que el millor és Sean Connery, no?
Està Pierce considerat... Brosnan també està bé.
Qui?
Pierce Brosnan.
El Pierce Brosnan també t'agrada a tu.
Sí, bueno, millor Sean Connery, però Pierce Brosnan
però
també.
Tothom diu que el Sean Connery és el millor, sí. Però en canvi el Roger Moore és el que va treballar amb més Bonds. Va fer 7 pel·lícules.
Sí.
No sé si tenim un bon company, que és el José López Pérez, l'home bo, l'alma mater de No Solo Cine Net, que volíem saber la seva opinió sobre la desaparició de Roger Moore. Va morir el passat dia 23, em sembla que era el dimarts 23, als 89 anys d'edat, a Suïssa, degut, segons l'han comunicat els seus fills, a un càncer. José López Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda, i un plaer tornar a estar al teu programa.
Bueno, per mi és un plaer també comptar amb la teva col·laboració. Volia saber la teva mirada, la teva opinió cinèfila sobre la importància que va tindre dins de lo que va ser, dins lo que és la saga, perquè la saga continua, de James Bond, el Roger Moore, que cal recordar que també es va fer popular per la sèrie televisiva del Santo. Vull dir que si es parla de James Bond també s'ha de parlar del Santo, perquè també va ser molt popular gràcies al Santo, no?
I de dos sèries més, sí. Aviam, d'entrada s'ha de dir que el Roger Moore, el que ha sigut sempre durant la seva carrera, és un galant. El que s'entén pel típic galant clàssic, un tio alt, prim i guapo, i donades aquestes facultats físiques que tenia, va començar a fer televisió. Primer va fer una sèrie que durava 25 minuts, que amb els anuncis acabava durant mitja hora en aquella època, que era Ivanhoe. Després va triomfar com a Simon Templar a la sèrie El Santo, i després va fer també una sèrie amb un actor que en aquell moment la trencava, que era Tony Curtis. Els dos plegats van protagonitzar Los Persuasores, que va ser el nom que va tenir a Espanya aquesta sèrie. A partir d'aquí, ell comença la seva carrera com a James Bond, i per mi, ell va ser el tercer James Bond, el primer va ser Sean Connery, com tu ben bé deies, sens dubte el millor Bond, James Bond de tota la història. Després va venir el George Lazenby, que només va fer una pel·lícula, però jo crec que és de les bones, i va fer 7 títols al Roger Moore. Crec que la sèrie va començar molt bé. Les dues millors pel·lícules protagonitzades per Roger Moore crec que van ser les dues primeres, Vive y deja morir, amb aquella música memorable de Paul McCartney en The Wings, i la següent, El hombre de la pistola de oro, on estava s'ha de recordar com a dolent, el Christopher Lee, i també sortia aquest enanito que el Gruchaga el va portar una vegada a la televisió perquè fes de Felipe González, amb un puro. No sé si ho recordeu.
No, jo no ho recordo.
Jo crec que aquestes dues van ser les millors pel·lis que ell va fer amb aquest personatge, que el bo que tenia és que, a part de ser guapo, també era irònic, sabia somriure, com el Sean Connery, no era un Nils von Petreo, com després hem tingut, i la sèrie va començar a degenerar fins que va arribar un moment que ja s'assemblava poc al bon original, perquè era més ciència-ficció i més artefacte. Des d'aquest punt de vista, la seva carrera està molt relacionada, tot i que va fer més pel·lícules, l'última que fa 3 o 4 anys, però va estar molt relacionada amb el James Bond, perquè és un personatge que qualsevol actor que ho fa el marca. Jo crec que la memòria col·lectiva de la gent més gran es quedaran sempre a aquesta sèrie de televisió, i en cinema no hi ha dubte que l'hem de recordar com a un James Bond actor i que feia molt bé el seu personatge.
Pues José López Pérez, moltíssimes gràcies per la teva opinió, molt valuosa com sempre, molt explícita, i tan sols recordar que a més de les dues pel·lícules que tu comentes, que per tu són les millors que va fer, que són Vive i deja morir, El hombre de la pistola d'oro, després va fer L'espia que me amó, que segons deuen els seus fills a la seva favorita, Moonraker, Solo para tus ojos, Hot Pussy, per mi la més fluixeta, i Panorama para matar. Per tant, moltes gràcies, José, i felicitats per la teva presentació del Roger Moore. Fins a sempre, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada per tu i per la teva audiència.
Gràcies, adeu-siau. I una de les notícies importants que s'han produït avui mateix, divendres 28, dins del món de la cultura, ha estat la presentació a l'auditori del CCB de Barcelona, lo que és el canal Arte, però amb la seva versió en espanyol. La responsable de Canal Arte en espanyol és Raquel Santos Ortiz. Doña Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, queríamos que nos explicara un poco qué es, porque el Canal Arte ya se veía, lo que pasa es que se veía subtitulado, ¿no?
El canal de televisión Arte es un canal franco-alemán que existe ahora desde hace 25 años.
25 años tiene ya, de unido.
25 años tiene el canal franco-alemán. La novedad es que desde hace un año, un poco más, existe con subtítulos en español gracias a la página web arte.tv/es. Si estamos especialmente contentos, especialmente satisfechos, es porque el proyecto de Arte nació con la cadena hace 25 años. La idea de tener una audiencia paneuropea ha acompañado el proyecto desde el principio. Ahora es muy complicado, como se pueden imaginar, tener toda la programación de Arte en varios idiomas. Y gracias a los presupuestos de la Unión Europea ha sido posible ofrecer una selección de la programación de Arte en una página web, que es la que le acabo de decir, arte.es, en español, en inglés y en polaco.
Y en polaco.
Así que la programación de Arte ahora está disponible en 5 idiomas.
En 5 idiomas, que ahora, lo que ustedes han presentado esta mañana, ¿no?, aquí en Barcelona, ¿verdad?
Lo hemos presentado en el DOCS Barcelona, sí.
Una pregunta. ¿El canal Arte, cuáles serían las materias que se van a poder ver precisamente subtituladas? No dobladas al español, subtituladas, ¿no?
Sí, subtituladas en español.
¿Cuáles van a ser?
Una selección.
Una selección.
Sí, es una selección y tenemos un... Lo que caracteriza esta selección, además del enfoque europeo, ¿no?, como le decía, es que es muy ecléctica. Tenemos varias categorías, tenemos política y sociedad, tenemos viajes, tenemos ciencias, tenemos historia, cultura en un sentido muy, muy amplio, no solo cultura clásica, también cultura pop, que llamamos, ¿no? Contracultura, underground, cultura contemporánea, arte, y también tenemos una sección de cine, aunque no tenemos ficción, porque el proyecto de la Unión Europea de subtitulado de los programas de arte solo afecta a los programas que tratan de hechos, ¿no?, lo que llamamos factual entre nosotros. No tenemos ficción, pero sí tenemos conciertos, música y danza.
Dentro de dentro de lo que dice señora Santos Ortiz del cine, lo que supongo que lo que más proyectan son documentales, no ficción, ¿no? Documentales,
exactamente, hechos,
¿no? Hechos, sí. O sea, documentales de danza, de historia, de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso documentales sobre el cine, ¿no? También.
Sí, sobre cine. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un documental sobre Jean Renoir. Otro sobre Mastroianni, tenemos una serie dedicada al Festival de Cannes, donde actores y directores, grandes personalidades del cine cuentan anécdotas del festival. Tenemos también una serie dedicada a las peores películas de la historia.
Muy oportuno
esto. Porque justamente tenemos cultura en un sentido muy amplio, también como cultura pop, ¿no?
Claro, claro,
y
sí, sí.
Y eso
sí.
Es un tipo de programa que funciona especialmente bien en Internet. Son programas cortos, de 4 o 5 minutos, pero también tenemos grandes documentales de una hora. Y igual para su público, Arte es reconocido internacionalmente por este tipo de programas, ¿no? Por los programas que pasan por televisión.
Y con respecto al público, ¿se abarca entonces mucho público o ya estaba pensado para uno específico?
Sí, la idea, de hecho, la idea original y también un poco el sueño, vamos a decir, de la cadena franco-alemana, era crear una audiencia paneuropea. Es decir, demostrar que existe un imaginario colectivo en Europa. No se trata solamente de hablar a los europeos o de tratar el tema de Europa, ¿no? Hacer un programa sobre la historia de Europa, sino realmente de un ángulo, de una perspectiva europea. Luego tenemos entre nuestras categorías también una categoría dedicada a un público más joven, efectivamente. Nuestra idea es llegar a todos y justamente todos los esfuerzos que hacemos de comunicación se dirigen en este sentido. Tenemos películas, una serie sobre las películas más malas de la historia. Hemos hecho, por ejemplo, hemos colaborado con un festival de Madrid que se llama Cutrecon, y cuya audiencia es exactamente ese tipo de público, un público al que le gustan las películas de serie B.
Ya.
O sea, que no tenemos solo grandes documentales, como el gran documental de Jean Renoir,
sí,
¿no?
Sí, para sino que abarcan todo tipo, tipo de manifestación cultural.
Por supuesto.
Sea supuesto. Exaltando la cultura o denigrándola.
Bueno, no.
Bueno, no, lo digo, no, doña Raquel, lo digo en broma.
Insistir en esa idea de que Arte entiende cultura
de forma muy amplia.
Que por fin da voz a los que normalmente se quedan un poco...
No, sí, hay varios libros de cine sobre las peores películas de la historia. No lo digo en plan despectivo.
La serie B, ¿no?
Exacto, lo digo en plan irónico de que también es bueno que se estudie aquello que no es lo mejor, digamos, de una industria o de un arte, evidentemente.
Sí, la suerte es justamente que este tipo de programas en España no se ven. Quiero decir, no hay una competencia para este tipo de programas y por fin se pueden ver
a través de Canal Arte. Pues felicidades, doña.
Bueno, si no le importa, le aclaro un momentito.
Sí.
No es a través del canal Arte en el sentido de canal de televisión. Es la página.
Es la página.
arte.tv/es.
Muy bien, o sea que a través de ahí
una
se puede...
Una página web. La selección es gratuita.
Pero que se puede ver en cualquier soporte, desde un móvil pequeñito hasta una pantalla grande de ordenador.
Exactamente. De hecho, tenemos una aplicación, hemos lanzado una aplicación en 5 idiomas, la aplicación de Arte, que se puede descargar, y donde encuentran toda esa programación también gratuita.
Pues nada, esta misma noche yo la descargo. En mi Apple, no se preocupe.
Tendrá un nuevo
espectador. Muchas gracias.
Me alegra muchísimo. Muchas gracias a usted.
A usted, doña Raquel Santos Ortiz, directora de Arte en Español. Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Radio Estel.
Si el que vols és estar assabentat de les últimes notícies mèdiques, si vols aprendre mètodes de salut a través de professionals, si vols escoltar històries de superació o tot alhora, aquest és el teu programa. Cada divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda, una nova edició del Vademecum amb servidor Joan Trias. Aprenguem plegats a viure millor el programa saludable de Ràdio Estel.
A la Fundació Geriatró Cercoevitae portem més de 25 anys cuidant persones. I per segon any consecutiu volem premiar tots aquells que també miren per la gent gran. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoevitae, dotats amb 22.000 euros. Premi als nostres avis, dirigit a escoles de primària i secundària per la millor iniciativa de promoció pel respecte cap a la gent gran. Premi al millor treball o projecte d'investigació, dirigit a batxillerat FP per la millor recerca vinculada a la gent gran, la dependència, l'envelliment o el benestar de la tercera edat. Premi col·lectiu de gent gran, persones grans actives i solidàries, per la millor acció social, cultural o solidària, orientada a persones grans i en reconeixement a la tasca de col·lectius. Premi millor pràctica en la cura de la gent gran, dirigit als professionals del sector. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoevitae. Podeu presentar la vostra candidatura fins al 31 de juliol. Més informació a cercoevitae.es/premios-fundación.
Ràdio Estel.
I anem ara a les estrenes d'aquest divendres 26 de maig, el darrer divendres del mes de maig, i que han estat 10 estrenes. Aquest divendres 9, perdó, perquè ahir es va estrenar la pel·lícula que segurament serà la pel·lícula que farà més recaptació aquest cap de setmana. Suposo que estaràs d'acord amb mi, no?
Totalment d'acord.
Perquè
sí.
Estem parlant de Pirates del Caribe, La venganza de Salazar, que és ja la cinquena aventura d'un personatge que a mi em fa molta gràcia, que és Jack Sparrow.
Jack Sparrow,
sento molt, estrella,
sí.
Però jo m'ho passo molt bé. Jo veient el Johnny Depp fent les tonteries que fa, i a la vegada d'heroi i de contraheroi, jo m'ho passo molt bé. Jo he de dir que a mi la sèrie no em mata, la saga, bueno, ni fa. Vaig veure la primera em va interessar, la segona, bueno, una mica repetitiva, la tercera ja no em va agradar tant, i la quarta ja em sembla que ni l'ha vist sencera, no? Però aquesta cinquena, mira, vaig anar al passe que feien, que tu també vas estar.
Sí, vaig estar.
I jo me l'ho vaig passar molt bé. I la veritat és que pel·lícula que dura 2 hores i 10, em sembla.
Sí, deixant, 2 hores i 10.
Bueno, la pel·lícula dura potser menys de 2 hores, perquè ja saps que els títols de crèdit del final de vegades duren 10 o 12 minuts, no?
Sí.
Però jo me l'ho vaig passar molt bé, molt divertida. Surten totes les coses que han de sortir i, a més, surt un actor espanyol, el Bardem, penso jo, que pareix important fer de...
I ho fa
de,
molt bé.
De, fa, jo
molt
penso
bé,
fa,
molt bé.
Al principi està una mica fred, però suposo que se'n va anar
animant. Potser el personatge,
animant,
també.
Potser sí. El personatge, també.
Crec que és el personatge,
sí.
Però està...
Però a tu, Gabriela, et va interessar.
Em
quina
va
nota
semblar...
li posaries, del 0 al 10? Quina nota?
6.5.
6.5?
Sí.
Això del mig és molt d'universitat.
Perquè no sé si un 6 o un 7.
És molt d'universitat.
I llavors...
També
meitat.
Tenim una altra opinió, que és la del bon company i magnífic crític, que és Fausto Fernández, el crític de Fotoramas. Cal recordar que Fotoramas ja té 70 anys. És una de la revista, em sembla, més antiga que hi ha en el món de les revistes de cinema del nostre país. Fausto Fernández, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bueno, gràcies per estar amb nosaltres i m'agradaria molt... No, per mi és un honor, i per la Gabriela també, parlar amb el Fausto, que es donessis la teva opinió. Jo penso que et va agradar bastant, et va interessar, vaja. Com va ser la teva mirada cap a aquesta nova lliurament, aquest nou lliurament de la saga de los Pirates?
Home, després de la quarta, crec que hi ha De las Sirenas, que era una pel·lícula que a mi em va avorrir però moltíssim, aquí, almenys, el que han fet és tornar a fer la primera. A mi em sembla que, en el fons, és un remake de la primera, de La maldició de la perla negra. És exactament el mateix esquema, el mateix argument, però el que passa és que ja no cal ni presentar els personatges perquè ja els coneixem a tots.
Fins bueno,
i tot el personatge del Bardem...
Apareixen dos nous, no? Però bueno...
Sí, ja, és que fins i tot el personatge del Bardem podria ser el personatge del Geoffrey Rush de la primera. És un
sí.
Altre pirata maleït que
sí,
era,
sí.
Era com de fantasma.
El Barbosa dolent, que en aquest cas el Barbosa no se sap... De vegades és dolent, de vegades és bo, que també li va a l'actor, no? I al personatge aquesta dualitat de que ara estic amb tu, ara estic en contra de tu, i això anima la pel·li. Jo penso que és una pel·lícula... Jo he llegit crítiques de companys nostres bastant dolentes sobre la pel·li. Penso que no és just, no?
No. A més, a mi, el que més m'agrada és tot el sentit de la comèdia física que té el Johnny Depp. O sigui, tot el començament, tota l'escena allà al port, quan roben el banc, és directament és Buster Keaton, és el rei de l'hospitalitat, els sketchos físics, un rere l'altre, i aquesta part d'Elastic, que és la que més m'agrada, i en el fons com a comèdia, i clar, tenint el personatge del Johnny Depp, del Jack Sparrow, que és pura comèdia absoluta, perquè és un personatge que està en un altre món diferent, sempre està amb sortides que no tenen res a veure amb el que està passant, o fent un punt així com divertit, i descregut de lo que és l'argument, que és un argument absolutament impossible i fantàstic, és el que més m'agrada de la pel·lícula. Però aquesta mena com de comèdia física, perquè la resta sí, és una pel·lículeta d'aventures entretinguda, que les dues hores llargues es passen bé. Fins i tot jo adverteixo a la gent que es quedi, perquè després dels títols de crèdit hi ha una escena molt important que ens avança el que passarà a la sisena part de Pirates del Caribe, amb el retorn d'un dels personatges que havien sortit a la segona i a la tercera entrega.
I què et va semblar el Javier Bardem fent d'aquest Salazar, que sembla que és un pirata espanyol, no?, que vol vengar-se del Jack Sparrow.
Sí, és un pirata espanyol. Sí, era una mena com de corsari que es dedicava a acabar amb tots els pirates per totes els mars i oceans, i que, bueno, li fa el personatge de Jack Sparrow, li fa una mena com d'enganyifa i acaba, doncs, allà el triangle del diablo, que és una mena com del triangle de les Bermudes, un puesto així com fantasmagòric. Jo crec que el Bardem, primer, que hauria d'estar, el pobre, amb tota la cara pintada de coses de color verd per després fer els efectes especials, per convertir-lo en aquesta mena com de fantasma eteri, que sempre està amb els cabells allà com si estigués a sota l'aigua, és un personatge que està sempre a sota l'aigua, encara que estigui fora, i jo crec que s'ho va passar molt bé. A més, si la gent va veure la versió original, sentirà que de tant en tant deixa anar una mena com de coletes en castellà, com, ole tu,
sí,
que és com molt divertit, que li fa un punt així com graciós, que no sé com ho
haurà
resolt a la versió doblada.
Sí. Fausto Fernández, tu quina nota li pondries de 0 a 10?
Ah, jo li diré un 7.
Un 7, sí, molt bé. Set, pues.
Està bé.
Cada vegada jo millor nota, em sembla molt bé. Sí. Jo també li dono un 7. Escolta'm, Fausto, moltes gràcies per les teves paraules.
A vosaltres.
I fins a una altra. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau. Bon cap de setmana. Adéu.
I ara penso que el millor és oferir als nostres oients un fragment del tràiler que sempre dona idea de per on van els trets d'una pel·lícula com aquesta, Els Pirates del Caribe, La Venganza de Salazar.
No podrá esconderse. Encuentra Sparrow por mí.
A partir de ahora debemos ser aliados.
A juzgar por donde tienes la mano, somos más que eso.
¡Ah! ¡El mono!
¡No busco problemas!
¡Qué filosofía más aburrida!
Pagará por lo que me hizo.
Los de ese barco buscan a Jack, así que huiré nadando.
Karina, para ya.
No, que no pare.
Esto ya es excederse.
No, no lo es.
Le he visto los tobillos.
Habrías visto mucho más si hubieras cerrado la boca.
I anem amb la segona estrena, una estrena que és molt per cinèfils, perquè estem parlant d'una pel·lícula que és una mena d'homenatge al cinema. Es diu Les pel·lícules de mi vida, per Bertrand Tavernier, i com el seu títol en espanyol diu, són les pel·lícules que aquest famós director francès, Bernard Tavernier, estima i han fet bona part de la seva carrera. Per parlar d'aquesta pel·lícula tenim amb nosaltres a la Marta Armengou, companya amb les tasques cinematogràfiques, que és coordinadora de la cartellera de BTV. Cal recordar que justament avui divendres, em sembla que a partir de 4:45 es pot veure aquest programa d'una hora de duració que es dedica a fer un repàs de lo que ha estat a les estrenes, justament com fem nosaltres, del cinema durant tota una setmana, i després té una remissió els dilluns a les 11 del matí. Marta Armengou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, gràcies per estar amb nosaltres. Felicitats, perquè ja em sembla que... Quants els programes, la cartellera ja passa de 300, està quan? 300,
sí,
400?
Sí, 500, ja fa...
Llarg, no? No sé, quan fa un any o així que ja heu passat de 300, o sigui,
exacte,
que esteu ja
sí, cap
als 400. Bueno, a tu què et va semblar? Perquè tu i jo vam estar justament amb el passe que es va fer per la premsa de la peli. S'havien fet alguns passes, va estar també al Festival de Cinema de Barcelona, Sant Jordi, que va organitzar contra contracorriente, però jo no l'havia vist i tu suposo que tampoc. Què et sembla
no,
tu?
No.
Què et sembla tu,
no,
la pel·lícula?
A mi la veritat és que les pel·lícules que van sobre cinema, la veritat és que m'agraden molt, no? I de fet el Taverner també ho deia, no? Que aquesta gent, que aquests directors que dediquen part del seu temps a parlar sobre el cinema, doncs s'agraeix, no? Aquests directors que són tan cinèfils i que transmeten d'alguna manera el seu amor pel cinema, doncs amb films com aquest. Sí que recordo que vam estar comentant que potser per molts cinèfils que siguem, potser les 190 minuts de durada potser és un pèl excessiu pel format de cinema. Mm-hmm. Tot i així, pels que ens agrada i tot, la veritat és que és una pel·lícula que es disfruta molt, perquè a més és això, a part de ser un repàs gairebé per 50 anys de la història del cinema francès, bueno, també ens aporta moltes vegades pel·lícules que algunes sí que són clàssics molt, molt, molt coneguts i molt importants, però sí que una de les parts que potser és més destacable és el fet de parlar de pel·lícules que són més desconegudes i que inclús algunes són pràcticament desconegudes,
sí.
Almenys pel públic d'aquí.
Sí, sí, inclús pels crítics d'aquí. Hi ha pel·lícules dels anys 20 o 30 que parla el Tavernieri i que no s'han estrenat al nostre país i que, per tant, són desconegudes. O sigui, han llegit coses sobre elles però que no s'han vist. No, jo penso que la pel·lícula en aquest sentit és molt interessant, però per mi és una mica llarga. Jo, quan vaig sortir als ulls, en feia veia ja les estrelles, per dir-lo així, i la veritat és que és cansat. 3 hores amb el cinema és cansat. Ara, jo suposo que els cinèfils hi aniran tots perquè és d'obligada visió, no? Però si recordem aquell documental de el cinema Hitchcock segon Truffaut, recordes? Penso que aquell era més acurat, estava més acord amb el que és la durada d'una pel·lícula i sobretot un documental en cinema, no?
Sí, bueno, ell ja, de fet, ja havia dit, el Taverner ja va dir que el que volia fer era més aviat el que havia fet el Martin Scorsese amb el cinema nord-americà i amb el cinema italià, no? Que és una visió molt subjectiva sobre la història i un viatge com molt personal, no? També alhora emotiu. I aquells també eren també molt llargs, no? Però bueno, jo crec que en el fons també, bueno, sí, potser el seu format hagués sigut potser millor a un format de sèrie, de potser amb televisió, bueno, però bueno, jo crec que és una pel·lícula igualment...
Que s'ha de veure, bueno, no, que s'ha de veure que, segur.
Sí, sí. I no només pel públic cinèfil, sinó també, per exemple...
No, per la gent interessada, sí. Home, estudiants de cinema, obligats, clar.
Sí.
I per gent que vulgui ser guionista o director, obligat, perquè parla de director, de guionistes, d'actrius, d'actors, de l'Anglois, que va ser...
De
músics, de tot, parla de tot, o sigui que vull dir que és molt completa i penso que és una bona proposta de com un es pot enamorar del cinema. Marta,
a més a més, les imatges estan en molt bona qualitat.
Sí, també és cert.
Les que surten, suposo que estan restaurades.
Restaurades, sí. No. Cal dir que tot el que es veu dels anys 20 o 30, que és un cinema amb condicions a vegades difícils de trobar bones còpies o bons originals, està molt ben cuidada. La pel·lícula està molt ben cuidada. Jo penso que té que funcionar això entre un públic especialista, però també tenim que parlar d'aquestes estrenes perquè s'ha de donar suport a lo que no tan sols és per al gran públic, com els pirates, sinó també aquestes pel·lícules. Marta Armengo, moltíssimes gràcies i felicitat per la teva tasca com a coordinadora de la cartellera de BTV.
Moltes gràcies.
Fins a sempre, una abraçada. Adéu-siau. I ara escoltem una mica, aunque sigui amb la seva versió original francesa, un fragment del tràiler d'aquesta pel·lícula del Bertrand Tavernier, Les pel·lícules de mi vida.
Imaginez que vous êtes au cinéma. Gabin est indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui, à l'époque, ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français.
Une seule chose est importante, faire un pas, même si c'est un tout petit pas.
Moi, ce que j'aime bien, c'est mon gauche.
I seguim amb les estrenes. Ara, la tercera recomanació, per mi és una pel·lícula molt important, és una pel·lícula sèria, perquè toca un tema, diguem, molt d'actualitat. Es diu Les Confessiones, és la darrera pel·lícula del director Roberto Andó. Cal recordar que aquest home ja havia fet una pel·lícula molt interessant titulada Viva la Libertat, que també estava interpretada pel gran actor Tony Servillo. Recordeu que és el protagonista d'aquella famosa La Gran Belleza, entre d'altres pel·lícules. També és un actor que hem vist en Viva la Libertat, la mateixa pel·lícula del Roberto Andó, i que, per tant, és un actor, per dir-ho així, fetitxe d'aquest director italià. De què va Les Confessiones? Bueno, pues és una història molt curiosa. Hi ha una reunió del G8, ja saben, els economistes més importants i poderosos del món, representants dels països amb economies més desenvolupades, que han estat convocats en un hotel de la costa d'Alemanya pel director del Fondo Monetari Internacional, Daniel Roche, que a més lo interpreta molt bé l'actor francès Daniel Auteuil. Cal dir que el repartiment pràcticament és un repartiment molt internacional, el de la pel·lícula Les Confessiones. I tot és perquè, de cop i volta, en aquesta reunió de gent molt important dins de l'economia, que estan preparant un plan per fer més rics alguns països i més pobres altres, un fenomen que s'està produint malauradament en la realitat, apareix un monja que interpreta el Tony Servillo i que arriba perquè el director del Fons Monetari Internacional vol confessar-se amb ell. I després d'aquesta confessió, una nit, aquest director, aquest home important dins del món del G8 i del món del negoci de la moneda, apareix mort. I a partir d'aquí una mena de thriller, però també de lluita político, com diria jo, social, per saber si en aquesta confessió que ha fet el Daniel Roche, el director del Fons Monetari Internacional, ha explicat l'operació, diguem, il·legítima, il·legal i tortuosa que volien fer per fer més rics els països rics. És una pel·lícula, per mi, molt interessant, de la qual podem escoltar el següent tràiler.
Nadie merece alabanzas por sus buenas obras, a menos que tenga valor para ser malvado.
¿Cómo sabemos que Roche no le contó lo del plan?
Usted es el único que puede alterar sus planes.
Está claro que no es consciente de lo que hay en juego.
Creo que está en peligro, padre.
Me gustaría que usted me confesase.
I anem amb la darrera pel·lícula que volem recomanar. És una pel·lícula, és un biòpic, per dir-lo així. Està dedicat a una pintora alemanya, jo penso que no massa coneguda pel públic del nostre país, fins i tot perquè és una autora que potser va estar una mica tapada pels altres pintors de l'època. I volem tindre l'opinió d'un bon company també de la crítica cinematogràfica, que és el Jordi Izquierdo Verbel, que cal recordar que és el director del programa Cinemoteca de Ràdio RSK, una ràdio que es pot escoltar en el 107.1 de la FM i que poden vostès escoltar a partir de demà dissabte, d'11 a 1 de la tarda. I, a més, el més important és que la nostra companya també treballa allà, també, senyora
sí.
Rubio?
Sí, sí,
o sea que també sessió. Col·labores amb l'Izquierdo. Izquierdo! Sí.
Hola, què tal?
Hombre, ja veus que tens aquí una bona companyia, eh? La Gabriela sí, Rubio sí. Està aquí també amb mi.
Hola. Sí, hola, Gabriela.
Hola,
bueno, tu em vas dir que a ti, Paula, et va interessar molt, et va gustar, agradar molt. És un biòpic, però per què et va agradar? Què té d'important?
Bueno, a mi em va agradar primer, perquè, com tu has dit a la presentació, jo no coneixia res de la pintora que està la Paula Becker. I a mi em va agradar perquè quan vaig veure la pel·lícula vaig sortir del cinema amb les ganes d'anar a un museu a veure les pintures d'aquesta pintora. Això per començament.
Això
va agradar perquè...
Jordi, això vol dir la importància que té el cinema, que desperta interès cap a un fet cultural, un personatge, un moment històric que potser desconeixies i que, en canvi, el cinema t'ha despertat l'interès.
Clar. És lo bo que té el cinema.
Efectivament.
I a més, com que tu dius, el cinema recull les set arts, les sis arts d'abans, més el cinema, que és el setè art. Clar, aquí recull de la mà, o va agafar de la mà d'un altre art, com és la pintura.
Mm-hmm.
Perquè la pintura també és una de les protagonistes, per mi, d'aquesta pel·lícula. No sé si estàs d'acord.
Sí, no, totalment. És una mica la... Jo penso, potser, si tu penso que estaràs d'acord amb mi, que es podia dedicar més part a parlar més de la pintura d'ella. I potser parlar més de la seva història personal, els seus problemes amb el seu home, perquè va ser una mica... Jo penso que la dona, com a pintora, va estar una mica tapada, perquè es va posar inclús el cognom del marit, vull dir...
Sí. El mal del son, no?
Exactament. El que passa que és una pel·lícula interessant en el sentit de que pinta molt bé l'època i pinta també molt bé les dificultats que tenien les pintores per ficar-se en un món professional molt, molt dominat pels homes.
Sí, molt maclista, no? I això també es representa a la pel·lícula.
Exactament, sí.
Sí, està molt bé. I jo crec que una altra de les coses que em va agradar és que jo no coneixia cap dels actors que surten, la Carla Juri, Albert Schultz, Rosanne Duran o Joel Bassman, que jo crec que la nostra companya Gabriela ho pronunciarà millor que jo, però que a mi em va impressionar molt com van interpretar aquests actors, aquests personatges.
La Carla Juri, sobretot, està magnífica, la que fa
està magnífica,
de Paula.
Una meravella, la triu.
Cal dir que el director és Christian Echobotchov, que recordem va fer una pel·lícula molt interessant que es deia A l'altre lado del muro,
I
que aquí penso que ja demostra un estil propi, no? Vull dir que sap ficar una història de forma molt personal, fins i tot que jo penso que el biòpic podia millorar-se, És un biòpic interessant, sobretot per la gent que li agrada l'art plàstic i també perquè descobreixes una pintora que pràcticament, si no ets un expert molt en pintura, no estava molt reconeguda internacionalment, no?
La desconeixes per complet. Jo també volia destacar dues coses, si em dones permís, dues coses de la pel·lícula, que a mi també em va agradar molt. ¿Vale? Una és la banda sonora del Jean Rondeau, que jo crec que és magnífica, i l'altra és la fotografia del que té la pel·lícula a càrrec del Frank Lam. Crec que també és una cosa que també atrau.
Sí. No, és que evidentment en aquest sentit el director ha cuidat molt aquesta part plàstica de la fotografia i, diguem, la part musical per donar més dimensió a la història de Paula.
Sí. Pues
moltes gràcies. Quina nota, a veure, nota que li donaries tu del 0 al 10? Quina nota?
Jo del 0 al 10, aquesta li donaria un 7,5 o quasi un 8, eh?
Un 7,5.
Em va agradar molt, força, eh?
Ja, molt bé. Pues, Jordi Izquierdo, gràcies per la teva opinió.
Gràcies a tu, una forta abraçada per tu i un petó molt gran de la Graviela.
Molt bé. Adéu-siau, Jordi.
Adéu.
Bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda.
Adéu.
Paula, no creo que puedas llegar a ser un artista de primera clase. Las mujeres no pueden hacerse pintoras.
¿Le importaría decirme su nombre?
Paula Modersohn.
Deseando pintar con libertad.
Será perfecto. Somos tan buenas pintoras como ellos.
¿Mejores?
Sí.
¿Quién te crees que eres? Las mujeres nunca podrán producir algo creativo. Aparte de hijos. ¿Cuándo podré ver tus pinturas?
Pronto.
¿Es así como lo ves?
Sí.
Tú también vives de los cuadros que vendo.
Me marcho.
Buenos días, Paula.
Así quiero pintar, de forma sencilla.
¿Cuándo va a volver?
Querida Paula, eres la luz que ilumina mis días. Te amo como ningún hombre ha amado nunca a una mujer.
Tu esposa se encuentra en un viaje a lo desconocido. Contempla sus últimos trabajos para saber dónde.
Si de verdad me quieres, Otto, déjame vivir.
Temía por su vida, Heinrich.
Mi vida será una fiesta. Una corta pero intensa fiesta.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. El dimecres 31 de maig, Ràdio Estel us oferirà una programació especial en directe des de Fira Gran 2017, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. De 10 del matí a 1 de la tarda, veniu al Museu Marítim de Barcelona a viure-ho amb nosaltres. Tertúlies, entrevistes a expositors, la consulta amb tots aquells que vingueu a veure'ns i molt més. El dimecres 31, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel en directe des de la Fira Gran 2017, al Museu Marítim de Barcelona. Avinguda de les Drassanes sense número. T'hi esperem.
Ràdio Estel.
I ja per tancar el programa d'avui, aquest estem amb tu d'aquest 26 de maig, últim divendres del mes de maig, una entrevista amb un bon amic i sobretot amb un gran professional del cinema com és el José María Caparrós Lera. Recordem que aquest home ha estat, en aquest moment és ja catedràtic emèrit, perquè ha fet una llarguíssima carrera dins de lo que seria el món de l'educació. És doctor en filosofia i lletres, historiador, va ser crític de moltes revistes, però sobretot és aquesta dimensió de catedràtic emèrit d'història contemporània i cinema de la ciutat de Barcelona, on ha desenvolupat al llarg de la seva carrera professional una importantíssima tasca d'utilització del cinema com un element per entendre la història. I justament penso que d'aquesta experiència i de la quantitat de llibres que el José María Caparrós Lera ha editat surt el llibre que tinc en les mans, El pasado como presente, 50 pel·lícules de gènere històric que ha editado Editorial UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, en la seva col·lecció Filmografies Essenciales. José María Caparrós Lera, buenas tardes, bona tarda.
Bona tarda, com està?
Molt bé, bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jo deia, José María, que suposo que el llibre aquest surt una mica de la teva experiència com a educador, d'utilitzar aquesta llarga trajectòria teva com a professor d'Història Contemporània i Cine de la Universitat de Barcelona, no?
Ah, clar. Mira, jo vaig entrar a la universitat el 82 i me dedicava a explicar, era l'ajudant de Miquel Bonet, que era el catedràtic, explicar història del cinema. Però viatjant a l'estranger vas veure que s'estudiava més el cinema en l'aspecte sociològic, no tan estètic d'història, sinó com el cinema com que reflectia la societat, les mentalitats del món contemporani. I llavors vaig passar el 87 al Departament d'Història Contemporània, vaig crear una assignatura que es deia Història, es diu Història Contemporània i Cinema. Explicar la història des de la Revolució Francesa fins a la Guerra del Vietnam, per exemple, en aquell moment, des de pel·lícules importants, a través de pel·lícules importants. I clar, he fet una sèrie de llibres, i aquest és l'últim, perquè sobre aquest tema vaig publicar 100 pel·lícules sobre història contemporània, que era el meu manual, no?
Sí, però el teu llibre de text, per dir-ho així, no?
Llibre de text, sí.
Però escolta'm, amb el llibre aquest nou que has fet ara, El pasado como presente, que està molt bé, perquè això és una... Això lo has utilitzat per dir-lo d'una opinió del Jean-Claude Carrière, no?
Sí, això.
Has utilitzat una reflexió molt interessant del gran guionista francès, que és Jean-Claude Carrière. Recordem que va ser guionista del Lluís Buñuel.
De Buñuel.
La pregunta és, aquestes 50 pel·lícules del gènere històric, les has agafat totes d'aquestes 100 que ja tenies escrites?
No. Són... Hi ha 33.
33?
Que són... les antigues...
Però després has incorporat, has posat al dia, per dir-ho així. Sí.
Fins la caiguda del mur de Berlín.
Ja.
Com... Entonces, moltes pel·lícules són noves. 17 o 18 són noves. Són 32 antigues, diem, i a més està redactat de forma distinta. Allò era un manual per classes, i això és més de divulgació, per cinèfils, i també se pot utilitzar a les classes de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, perquè està com un llibre didàctic, no?
Sí.
Altre plantejament.
Evidentment, sí. Hi ha un aspecte molt interessant que et vol destacar la nostra col·laboradora, Gabriela Rubio. Endavant, Gabriela.
Hola, bona tarda. Sí. M'ha interessat molt el fet de que hagis començat el llibre amb la Guerra de la Independència, i la pregunta és per què no abans?
Sí. Mira, és que la Guerra de la Independència americana...
Americana, sí.
Patriota,
la Guerra de Secessió, vaja.
La
Guerra de Independència, sí. Quan els Estats Units es converteixen en Estats Units.
Això. Per què he començat així? Perquè era la primera... És anterior a la Revolució Francesa.
Sí, és anterior.
I clar, la Revolució Francesa va... veure... va ser heredera, diguem... De la revolució nord-americana, diguem, dels Estats Units. I per això he començat distint a l'altre llibre que vaig començar per la revolució francesa. Vas dir, no, és que abans va ser 1776, va ser la revolució nord-americana o la independència.
La independència, sí, sí, sí.
El 1789, la revolució francesa. He posat al final del llibre una cronologia,
sí,
que l'haveu vist...
Sí, sí, molt interessant, que comences...
Tots els fets, no? Exactament. Històrics i les pel·lícules corresponents.
I les pel·lícules, exacte, corresponents, sí, que és molt interessant. Per això no s'ha d'estranyar el que agafi el llibre, que la primera pel·lícula que parla és una pel·lícula, diguem, bastant actual, perquè em sembla que és de l'any 2000.
Sí, 2000.
I que és el Patriota, no?, que és, sí,
que és una pel·lícula comercial. Que
per això és el que comentava amb la Gabriela, que és una pel·lícula que com a pel·lícula, com a valor cinematogràfic, té poc. És una pel·lícula del Robert Emmerich, que no és un director, diguem, autor.
No, però
que és una pel·lícula que a tu et serveix per començar justament aquest anàlisi de com la història ha estat representada en el cinema.
Està clar. A més, han posat una... la coberta molt maca, amb el Mel Gibson,
sí,
la bandera,
Gibson,
no?
Sí. No, home, és una coberta, diguem, atractiva i d'impacte comercial, per dir-ho així.
Sí.
Però, en canvi, després poses altres pel·lícules, evident, molt, molt importants, com, per exemple, La inglesa i el duque, per parlar de la Revolució Francesa, la famosa pel·lícula de l'Eric Rohmer, clar, que és una obra mestra i una obra d'autor. Després poses per parlar de la guerra...
Perdona, en l'anterior llibre. En l'anterior llibre no estava la inglesa.
Ja, aquesta l'has posat nova. Sí. La que sí devia estar i la que sempre té que estar és la representativa millor de la guerra de secessió. Jo abans he tingut un lapsus, demano disculpes, que és allò que el vent s'endugué, no? El famós lo que el viento se llevó, que potser és la més característica de lo que va ser...
És una pel·lícula mítica,
com és també El nacimiento de una nació, la pel·lícula de Griffith, que també la... suposo que has anat buscant... Clar, has tingut que fer una tria molt, molt dura, no? Perquè de vegades deixar fora pel·lícules dona por, dona dolor per l'autor, no?
Clar, és que solament me deixaven posar 50, perquè la col·lecció sempre són 50.
50, sí.
I clar, doncs ahí he d'escollir, no?
Clar. Eh? I sempre es dur. Espanyoles has posat, jo veig dos, em sembla que has posat més, però dos molt importants. Una és Surcos, sí, perquè és una pel·lícula, en certa mida, de la postguerra espanyola, i altra del moment ja, diguem, de quan comença una mica el país a funcionar una mica millor, que és quan acaba la Segona Guerra Mundial i arriben els americans com a salvadores de tot, no? Que és Bienvenido, Mr. Marshall. No?
Tenia que estar Bienvenido, Mr. Marshall,
sí,
perquè és una pel·lícula històrica. Avui és històrica.
Sí, sí, evidentment, és històrica, sí.
Per veure com era la gent en aquell moment.
I si has d'escollir, si has d'escollir una, només, de totes aquestes, ens podries dir una? La teva favorita?
La meva favorita.
De les 50, sí.
Sí.
De les 50.
És complicat, és complicat.
No, o de la que creus que utilitza millor aquest concepte de com el cinema tracta la història.
Exacte.
Sí, mira, El gato pardo escolliria.
Estic amb tu, estic amb tu.
La unificació italiana...
Està explicada de forma perfecta.
Oh, és perfecta.
Però saps per què...
Bueno, i la novel·la, la novel·la...
Però és el que t'anava a dir, José María, i és perquè la novel·la lo explica molt bé. Clar, llavors... El Luchino Visconti lo va tindre fàcil, objectivament,
sí, sí, sí.
De poder explicar un moment històric fonamental per lo que va ser després Itàlia amb la pel·lícula, perquè és que si no, no es pot entendre, no?
Sí, sí, sí.
Hi ha pel·lícules de tot tipus, clar, el gènere... Lo important de que la història estigui... o de que la pel·lícula estigui dedicada a un moment d'història vol dir que hi ha tot tipus de gèneres, perquè, per exemple... El gran dictador és una pel·lícula històrica, però també és una comèdia. Exacte. I en el fons seria quasi una comèdia de cinema mut, pràcticament, no?
Està clar. El que passa que explica molt bé els totalitarismes europeus.
Sí, però vull dir que, en certa mida, quan mires totes les pel·lícules, les 50 que tu has posat, a més les podes incloure en diferents apartats. Per exemple, sí, Ladrón de bicicletas és emblemàtica de lo que va ser el neorealisme, no?
El neorealisme, però la postguerra també explica la postguerra.
Però també explica la postguerra Europa, amb la qual vol dir que les pel·lícules, si un pensa una mica, sempre tenen més d'una mirada, més d'una... d'una interpretació, no?
Sí, està clar.
Per exemple, Viva Zapata no tan sols és el moment de la Revolució Mexicana, sinó també el d'un personatge. Perquè
sí, un personatge i, a més, el macartisme.
Sí, exactament. Sí. Per tant, és molt interessant aquest tema de com una pel·lícula té diferents punts de vista i pot ser utilitzada. A veure, jo podria posar, si faig un llibre sobre personatges famosos en el cinema, podria posar Viva Zapata, també.
Clar,
perquè
clar.
És un personatge famós. O podria posar JFK, perquè està dedicat al John F. Kennedy.
I està en la teva
llista, no? O podria posar...
Fins que han sortit altres llibres d'aquesta col·lecció de cinema polític, per exemple,
sí.
I també entren algunes que estan en el meu llibre.
Clar, és que és lògic, perquè sense voler... se solapen determinades títols perquè tenen punts de coincidència. Pues Josep Maria Caparroslera, em sembla magnífic el teu llibre, lo volem recomanar als nostres oients. El pasado como presente, 50 pel·lícules de gènere històric, és molt important aquest concepte. Josep Maria Caparroslera és l'autor i l'ha editat Editorial UOC, Universitat Oberta de Catalunya, la seva col·lecció Filmografies Essenciales. José María, moltes gràcies, molt d'èxits i a cuidar-se. Una abraçada.
A la propera.
Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Aquellos 400 golpes de triunfo y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver.
I amb aquesta meravellosa cançó d'Aute us deixem fins a la propera setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau, bona tarda.
Más cine, por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son.
I, senyores i senyors, com tots els divendres, fins aquí el món del cinema, del teatre i dels llibres. Ha sigut el dia i estic molt satisfet del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Que sigueu feliços, bon cap de setmana i bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran.
Ràdio Estel.